Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 7 minuts. Sabíeu que la força que tenim a les mans indica com envellirem d'aquí a 25 anys? I que, per exemple, fer sudokus o mots encreuats no serveix per frenar el deteriorament del cervell? I que, si tenim un motiu per llevar-nos cada matí, augmenta la nostra esperança de vida? Sobre l'envelliment del cos humà, de com podem frenar-lo i si és possible viure més anys en bones condicions, en parla La ciència de la llarga vida, de l'editorial Columna en català i Planeta en castellà. Un llibre que han escrit conjuntament Valentí Fuster, director general del Centre Cardiovascular de l'Hospital Mount Sinai de Nova York i director del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars, i en Josep Corbella. Doctor Fuster, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
I en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut i col·laborador habitual del programa. Josep Corbella, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Entrem en matèria i aprofitarem el temps al màxim parlant de, per començar, de l'edat que tenim, que no la podem modificar, però també tenim una edat biològica i aquesta, en part, sí que la podem canviar. Com es pot saber l'edat biològica que tenim, doctor?
Bueno, ja... No és fàcil, però sí que hi ha una sèrie de manifestacions que un pot tindre en compte. Per exemple, s'afecten el sistema muscular, perd força, i aleshores es poden fer tests de força muscular amb les mans. Això afecta també el caminar, per exemple, que es camina amb menys velocitat, i després s'afecta el sistema laberíntic, el sistema vestibular de l'equilibri, i hi ha tests que es fan, per exemple, doncs, amb una cama, simplement mira, tens els ulls oberts i pots mirar quants segons un pot estar de peu, amb un sol peu. Si tanques els ulls és quan un veu el problema de la inestabilitat. I normalment l'ideal és que amb una cama i els ulls tancats puguis tu estar així estable sense caure uns 20 segons. Són dues manifestacions, us podria donar moltes més, no? Però em refereixo que hi ha una sèrie d'aspectes que poden dir-te si com està el teu estat, diguéssim, biològic de l'edat.
Doctor, sempre estem a temps, doncs, de modificar la nostra edat biològica? Per exemple, als 49 o als 55 encara estem a temps?
No, estem a temps als 80. És dir, que aquí és un fet molt important i que potser us parlarà el Josep Corbella en detall també, perquè ell ha estudiat molt el tema de la, simplement de la longevitat de vida. Mai és tard. Miri vostè, nosaltres veiem cada vegada més malalts, per exemple, o individus que tenen 80, 90, 100 anys. És dir, que el dir que els 70 anys, els 80 anys, ja no val la pena, això és un error fonamental amb el qual és part d'aquest llibre. És dir, que sempre no hi ha edat per la qual no puguem simplement intentar pues, millorar la nostra edat biològica, i a través d'exercici físic, a través d'activitat cognitiva del cervell, etc, etc. És a dir, deixo la paraula a en Corbella que us pugui donar alguns aspectes que estic parlant.
Josep, ara el doctor parlava en la seva primera resposta sobre què indica que estem envellint, i ell parlava, per exemple, de la força de les mans. Això em va cridar molt l'atenció en el vostre llibre, perquè realment vosaltres expliqueu que s'han fet investigacions que demostren que segons la força que tu tinguis, allò t'indica com estaràs d'aquí 25 anys. Com és possible això? Que amb un exercici tan senzill obtinguis dades tan rellevants?
Això és un indicador que t'està informant sobre l'estat del teu sistema muscular. El que deies abans, Toni, de quina edat biològica tenim, jo sempre preguntes quina edat biològica tinc, no ho sé. No ho sé. Perquè no hi ha un test per medir l'edat biològica com hi ha un test per medir el pes amb la bàscula. No hi ha un test així de senzill. Ara, el que sí que sé, el que sí que he après en aquest llibre, és que la meva edat biològica la puc modular, que l'envelliment és modulable, el puc regular. Que sempre estem a temps, el que deia el doctor Fuster, d'allargar-lo o de retardar-lo. I en aquest llibre el que hem mirat d'explicar és, molt bé, això per cert, fins ara l'envelliment es veia com una fatalitat, una cosa contra la qual no pots fer res, una cosa que no és modulable, i ens hem adonat que sí que és modulable. I en aquest llibre expliquem què poden fer les persones a nivell individual per modular-lo, per controlar el seu propi envelliment, per retardar-lo en la mesura del possible.
El llibre parleu de, per exemple, de fer activitat física, però, doctor Fuster, també parlen d'una activitat física adequada, perquè hem embogit tots una mica amb fer esport, i en canvi vostès parlen molt, per exemple, de caminar ràpid, o per exemple, doncs, anar a jugar a dobles a tennis, és a dir, fer exercicis. Però diguéssim...
Jo li explicaré, bàsicament hi ha uns conceptes molt senzills i clars. Primer, l'exercici físic que un ha de fer, que és fonamental, és el que a tu t'agrada fer. Això és com un punt d'entrada. Segon, l'exercici físic té un gran avantatge, que si realment tu poses el temps per fer-ho, que idealment seria uns 30 minuts al dia, 5 dies a la setmana, sigui el que sigui, caminar amb una bicicleta estàtica, etc., això... Si dediques tu aquest temps, vol dir que ja et pots cuidar de la salut de molts altres aspectes, del problema de la dieta, obesitat, de la hipertensió. És a dir, que l'exercici físic no solament has de fer el que t'agrada, però a més, si ets capaç de trobar el temps per fer-ho, això t'obre per cuidar-te molt més tots els altres aspectes. I aleshores, l'últim punt és que l'exercici físic ideal són tres tipus. Un, que és el que es diu exercici aeròbic, que és com anar contra l'aire, caminar, després, per exemple, el que fas amb una bicicleta estàtica, com he dit, són exercicis molt d'oxigen. Entra l'oxigen, el cor i tot l'organisme, bàsicament, a través del que tu estàs fent. Això es diu aeròbic, contra l'aire, però a més aeròbic perquè prens oxigen. Resistència és que estàs agafant pesos, estàs lluitant contra una resistència. Això fa la musculatura pues, més dura i la prepara perquè pugui fer un exercici adequat quan és necessari. I per últim, hi ha un exercici que és de coordinació. L'exercici de coordinació és molt important, és per l'equilibri. El ioga pot ser, el tai chi pot ser, és a dir, és un tipus d'exercici diferent. L'ideal és fer els tres exercicis, però si jo tinc que escollir un, l'aeròbic és el més important. Jo el primer que dic és que si us agrada dominar el que esteu fent, agafeu una bicicleta estàtica i decidiu 30 minuts al dia, la teniu al costat del llit, ho podeu fer a casa, 30 minuts al dia, 5 dies a la setmana, és fàcil i esteu fent el més important pel cor, que és dels tres tipus d'exercici, és el que denominem aeròbic, el que realment utilitzem una major quantitat d'oxigen per l'oxigen que per l'exercici que fem, i aquest oxigen s'utilitza pel resta de l'organisme.
Hi ha molta gent que ara vincula el fet de fer exercici físic a córrer moltes hores. No sé què en pensa vostè, doctor, d'aquesta moda que també està molt lligada, per exemple, doncs, als Estats Units i sobretot a Nova York.
Ho deixaré d'en Corbella, però jo us diré que la intensitat de l'exercici no és l'important. L'important de l'exercici és simplement la continuïtat, no la intensitat ni la velocitat. És dir, que això és un aspecte absolutament crític i important. Hi ha gent que es llença al carrer i els veus quasi mig morts corrent. Això no és el que estem parlant avui.
Sí, l'activitat física, com tot, és una qüestió de dosi. O sigui, massa poc és dolenta, però massa també és dolenta. Hi ha un error comú amb l'activitat física, que és confondre-la amb fer esport. No és el mateix fer esport que fer activitat física. Hi ha molts tipus d'activitat física. Anar caminant a pas ràpid, això és un tipus d'activitat física.
Sí, el que ens explicava ara el doctor, no? Aquest tipus digues, perdona.
No, que no cal dir he de fer esport. Si t'agrada fer esport, fantàstic. Però si no t'agrada fer esport, mantinga't actiu. Una de les coses que expliquem al llibre és que a la natura li desagrada la inactivitat. A la natura funciona molt per eficiència. Tot allò que no és ineficient, tot allò que no s'utilitza es degrada. I això passa a tots els nivells. I passa en el cos humà. Si no utilitzem uns músculs, doncs s'atrofien. Si tocàvem el piano i deixem de tocar-lo, doncs perdem aquesta capacitat, no? I llavors, en el llibre, aboguem, a partir de les dades científiques, per fer activitat. Però no només física. Activitat intel·lectual, activitat social, també és molt important per mantenir-se bé, activitat emocional, o sigui, ser actiu en general.
Per tant, quan més ho fa, pitjor. Aquesta gent que...
No. Són dues coses diferents.
No, vull dir que quan més sofà, quan menys et mous, més hores de sofà, que no fas cap activitat.
Més sofà.
Sofà. Estar assegut, sofà.
Un excés de sofà.
Per això dic,
com,
pitjor.
Com
per
un
això
excés d'activitat física.
Per això, també no, quan més sofà em referia, sí, no? De moure tot el dia a fer allò, el sedentarisme és pitjor.
Ara, Josep, parlaves de l'activitat intel·lectual i desfeu un mite, perquè se'ns havia dit molt que fer mots encreuats i sudokus, sí, que anava tan bé pel cervell per frenar el deteriorament, i vosaltres dieu, no. Això no hi ha cap prova que ho demostri. Què és el que va bé per entrenar el cervell i que envelleixi el mínim possible?
Bueno, jo diria que és fonamental, per exemple, el llegir. I aquesta activitat intel·lectual, el discutir llibres. Si un pot llegir, jo sempre amb els malalts que tinc aquí a Nova York, sempre els dic que llegeixin el diari i si tenen temps per fer-ho, doncs que estiguin una hora al dia, llegint tot, les notícies, etc., i que intel·lectualment discuteixin amb companys o amics que discuteixin el que està passant. Això és absolutament fonamental. I aquesta activitat, jo ara us diré, i ara sí que vaig en contra del que són els mitjans de comunicació, però si em perdoneu, el gran problema de la televisió, per exemple, és que la gent se sent allà d'una manera passiva. Això no és activitat. L'activitat és quan tu has de contínuament utilitzar el teu cervell perquè estàs creant alguna cosa. Quan estàs llegint una novel·la o un diari o el que sigui, estàs intel·lectualment agafant i simplement estàs fent un judici del que estàs llegint. Això és el que estem parlant en Corbella i jo. És un treball intel·lectual actiu, no d'un treball passiu.
I també parleu de tocar instruments i aprendre idiomes, que no sé si això, perquè dieu que això frena el deteriorament. Per les persones que són bilingües, per exemple, tots nosaltres ho som, això significa que el nostre cervell envellirà millor perquè ja tenim dues llengües aquí ficades al cervell o no?
No, el que tenies que començar a aprendre és xino, rus, alemany, aquesta edat. Aleshores sí que parlarem de...
Sí, hem de posar-nos en un idioma d'aquests complicats ara, a l'edat adulta, i això ens fa envellir millor a nivell cerebral.
I aprendre a tocar instruments musicals, això crec que és important,
Bàsicament, la regla és allò que et requereix una miqueta d'esforç, no molt, perquè si te'n requereix molt igual ho abandones, però allò que et requereix una miqueta d'esforç no et permet ser passiu, et posa el cervell a prova, i això és el que realment afavoreix un envelliment més saludable. I el que tenen la música i els idiomes és que l'aprenentatge que fas de música i idiomes després desenvolupa o estimula la intel·ligència d'una manera general, de manera que aprendre música després és útil per altres coses. Per exemple, s'ha vist amb nens que van a l'escola, els que aprenen música després de mitjana rendeixen millor en assignatures que no tenen res a veure amb la música, com poden ser les matemàtiques, no? Mentre que el que era el sudoku que deies, el sudoku bàsicament t'ensenya a fer sudokus. Però aquest coneixement després no et serveix per fer una altra activitat, com podrien ser molt
encreuats. El que és important és aprendre a fer coses noves perquè el cervell tingui àrees que aprenen a fer coses noves, suposo.
Mira, hi ha una paraula que és fonamental, que jo la veig en individus que veiem aquí optimistes als 80-90 anys, i és la curiositat. Si un té curiositat, ja intel·lectualment està preparat per aprendre coses que després li fan aprendre altres coses. La curiositat és absolutament fonamental. Jo quan veig gent que ja han perdut aquest instint de la curiositat, és un mal presagi. És dir, que jo crec que aquesta paraula és molt important.
Qui és el Vice Cornaro? Perquè és un dels personatges dels que vosaltres parleu al llibre i que té una vida interessant.
És un personatge realment desconcertant que va viure tota mena d'accessos a la Venècia del segle, no recordo si era
16
o 17, tota mena d'accessos, era un ric que feia unes bacanals brutals, i aleshores en un moment de la seva vida, que devia tenir no sé, 30 i pocs anys, va tenir por. Va tenir por de morir-se. Va pensar que el ritme de vida que portava no era viable. I aleshores va canviar absolutament i va començar a fer una vida frugal. Va començar a menjar molt poc, tenia una dieta que avui no consideraríem saludable perquè no era gaire variada. Va deixar de tots els excessos que tenia amb l'alcohol i altres excessos, i aleshores aquest home va viure una vida llarguíssima, molt saludable, i ell va escriure llibres defensant que la seva bona salut es devia a la seva moderació amb aquesta mena d'excessos.
Doncs és una pregunta que trageu del doctor Fuster, no? Si mengéssim menys, viuríem més anys?
No, mira, a veure, El més important d'aquesta discussió és el cervell. O et cuides o no et cuides. No és allò de dir, bueno, és que si faig això viuré molts anys. El tema de la salut és molt complicat. I el tema de la salut parlem, per exemple, de 4, 5 o 6 factors. Per exemple, parlem de la pressió arterial, parlem de l'obesitat com factors mecànics, parlem del colesterol elevat i del sucre com factors químics, parlem de l'assumpte de conducta, el fumar o no fumar i l'efecte de l'exercici. Per lo qual, el dir que un d'aquests factors un es cuida i no es cuida dels altres no serveix per res. El problema fonamental que tenim la societat moderna i la societat de consum és fins a quin punt tu decideixes que la teva salut és una prioritat. Si això ho decideixes, et cuides de tot. Per això dèiem que l'exercici sempre és una porta d'entrada, perquè estàs disposat a fer una activitat i trobar el temps. Però jo crec que aquest és el punt més fonamental. No és un fet concret, no és menjar xocolata negra, com molta gent creu, o qualsevol altra cosa que surt amb els diaris. Cada dia tens una cosa diferent que allarga la vida. Tot això són absolutament tonteries. El que sí se sap és que en una sèrie de factors que ja he dit uns quants d'ells, sí, que són fonamentals cuidar-los a tots, i per això has de fer una decisió molt personal de que això és una prioritat, i aleshores et cuides d'una manera total.
Però també, doctor, jo li preguntava, que aquí hi ha un factor, com vostè diu, important, que també deu ser l'alimentació, no? Com et cuides, què menges, què no menges. Hi ha hagut, en fi, vostè que parlava dels mitjans de comunicació, ens arriben permanentment informacions, fins i tot l'OMS, de que no mengem segons quin tipus de tractaments de carn. És a dir, permanentment ens arriben nous inputs del que hem de menjar i el que no hem de menjar. No sé què en pensa vostè de tot aquest bombardeig de notícies.
Bueno, ara li vaig a fer una pregunta, que me la contestarà.
Sí.
Bé, què prefereix a vostè? Tindre una pressió arterial alta o menjar malament? M'ho pot contestar?
A veure, torno a preguntar, perdoni, eh?
Vostè què prefereix, tindre una pressió arterial alta, no, ser un hipertenser, sí, o menjar malament? Què prefereix?
Jo menjar malament.
Bueno, doncs vostè està equivocat. La causa fonamental avui de vida, la causa número un de mortalitat és la pressió arterial alta. Veu com està equivocat? El no. que estic dient és que la societat que estem sembla que estiguem completament fusellats amb coses concretes, i és molt fàcil parlar de l'alimentació. És ideal, cada dia pots inventar-te un text diferent. La pressió arterial és un fet molt concret, i aquí la gent ja no li interessa. La gent li interessa que els diaris posin avui tens que menjar això, i l'altre dia has de menjar això, i si no menges això, tot això, el que li estic dient a vostè, és que la salut és una cosa molt més completa que parlar d'una cosa determinada. És a dir, és evident que avui dia el menjar bé és fonamental, però tractar-te la pressió arterial és tan fonamental com baixar el colesterol elevat. I no diem el tabaco. Sap el que és el tabaco? Encara pitjor que el que vostè m'ha dit. És la segona causa de mortalitat avui al món. Per lo qual, quan vostè em parla a mi del menjar això i això i que t'estan dient, jo li dic, és important, però perdona, t'estàs oblidant que la salut és un conjunt de fets. I li he dit, hi ha dos que eren més importants del que vostè m'ha dit.
Escolti'm, doctor, també suposo que hi ha un factor que hem de tenir en compte, que és el factor hereditari, no? Que també et marca el que et passarà en un futur.
Bueno, el factor hereditari, estigui segur que no és una excusa, perquè el dir, bueno, com que tot és herència, doncs faré el que em doni la gana. El factor hereditari és important. Si en 100 fumadors, 50 faran un infart de miocardi, 50 no. No hi ha dubte que la genètica et porta a un lloc o a l'altre, però no oblidem que la nostra voluntat i el nostre domini de nosaltres mateixos és més important que la genètica. La genètica està sempre darrere. Hi ha malalties com la diabetes tipus 1, o la malaltia hipercolesterolèmia familiar, que és important la part familiar. Però recordi, el problema fonamental és que podem cuidar-nos, podem tenir una qualitat de vida millor, potser podem allargar la vida, i sí que la genètica pot contribuir, però el més important és la nostra voluntat personal, i això és el punt que estem fent amb aquest llibre.
El aquí, planet...
Perdoneu, sí. Si em permeteu només que afegeixi una dada més. El tema hereditari no és una condemna, perquè el podem modular. O sigui, l'ADN que reps del teu pare i de la teva mare és el que és, però com funciona aquest ADN, quins gens estan més actius, quins ho estan menys, això ho modules amb la teva conducta. Per tant, fins i tot amb la genètica que t'ha tocat a la loteria de la vida, tu la pots regular amb la teva conducta i aconseguir un envelliment més tard i més saludable.
No hi ha gaire centenaris. Al llibre expliqueu que aproximadament una persona de cada 6.000 arriba als 100 anys, però curiosament hi ha 5 zones al planeta on aquest índex és extraordinàriament elevat en comparació amb les restes. Són la illa d'Icària, a Grècia, la regió de Barbàgia, a l'illa de Sardenya, l'illa d'Okinawa, al Japó, la comunitat adventista de Loma Linda, que això està a Califòrnia, als Estats Units, i la península de Nicoya, a Costa Rica.
Mira, jo tindré que deixar, però us dono una resposta i després us quedeu amb el Corbella.
Molt bé.
Aquesta gent, tots treballen en societat, comunitats. El que és important és que tots els adults necessitem d'altres adults perquè funcionem bé. I aquesta és una cosa molt interessant. Això són societats que s'han tingut que restringir en puestos determinats, potser per guerres, potser per agressions externes, però aquesta gent que viu en comunitat és fonamental, s'ajuden uns als altres i tots tenen aquesta virtut de menjar millor, de trobar, de cultivar els camps, ells mateixos amb el que són aliments naturals, i sobretot aquesta cosa que és fonamental, jo crec, amb el punt de vista inclús de la felicitat personal, i és treballar en comunitat, treballar en societat. És a dir, que aquestes comunitats que ara en Josep Corbella us ho explicarà potser en més detall, perquè jo la veritat és que us tinc que deixar en aquest moment, jo simplement us diré que dintre de tot l'aspecte fonamental de la salut, jo us diria dos coses. Número 1, que la decisió és cerebral. Tenim que decidir si volem tindre una bona, millor salut o no. I segon, és el treballar en comunitat, el treballar en família, en treballar amb altra gent al costat teu, per la qual això és un suport molt important. I si tinc que afegir una tercera cosa, jo diria que és la felicitat, és dir, sobretot quan un dona. Són els tres aspectes més fonamentals. El cervell és un, el treballar en comunitat és un altre, i el ser una persona altruista i donar és un altre. Jo diria que són els tres punts més fonamentals perquè un es comenci a cuidar i tindre una millor qualitat de vida i potser una més quantitat de vida. Bueno, ho sento, us tinc que deixar, eh?
Molt bé, doctor. Moltíssimes gràcies. Que tingui un bon dia.
Encantat, a vosaltres.
Igualment. Adéu-siau. Adéu-siau. El director general del Centre Cardiovascular de l'Hospital Mont Sinaí de Nova York i director del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars, el doctor Valentí Fuster. Sempre va tan atabalat aquest home o més?
Té una agenda molt apretada i possiblement ara són 2:15 a Nova York i possiblement deu tenir una reunió a 2:15 o deu tenir un pacient esperant-lo.
Ens ha dit 2:15
sí.
El rellotge deu ser d'aquests jo he pensat, mira, calla, no diguem res,
allarguem.
Aquest llibre hi hem treballat pràcticament 2 anys i bàsicament quan més ho hem fet ha estat als estius, que ell ha vingut a Cardona 3 setmanes i aleshores sí que hem pogut tenir unes entrevistes llargues, reposades, buscar la informació en detall, perquè realment durant el curs es fa difícil tenir converses, diguem, reposades, no? Perquè
la gent va unes quantes qüestions a preguntar-li, tot i que diria que m'ha fet una pregunta que no, o no l'ha entès jo,
no, o no us heu entès,
o no ens hem entès,
no us heu entès. Bé, les dues coses eren negatives,
potser tenia que haver-li dit cap. Potser la resposta correcta era aquesta i ha estat poc àgil. No, anava a preguntar-te, Josep, al voltant de que compareu una cosa que volia traslladar-li al doctor, que compareu les cartes del carot amb l'anàlisi del genoma. Què té a veure una cosa amb l'altra? Què voleu dir amb això, al llibre?
Clar, les cartes del tarot no té cap base científica.
I en canvi el genoma sí.
L'anàlisi del genoma té una base científica. I les cartes del tarot no.
Anem a veure... Perdona'm un moment, però sí. Això deu correspondre a un capítol que devia escriure el gener o el febrer i no recordo la pàgina.
Sí.
No, jo si m'ho dius, t'ho diré. Però jo
concretament
crec que
dieu que tenen punts en comú. Això està cap al final del llibre.
Clar, que m'ha cridat l'atenció.
Mira, espera, que diré la pàgina.
Aquí ens hem fet un fart d'explicar que a partir del genoma, que ui, que ja era, en fi, ja havíem trobat aquí la pedra filosofal, sí. I aquí després m'ho compareu amb el tarot.
De l'edició en castellà,
Vaja. He portat la catalana.
No, mira, jo tinc la castellana, la versió castellana és aquesta. Tenim, recordem, la ciència de la llarga vida, l'editorial Columna, en versió, en aquest cas, en català.
En català.
I en castellà és...
Planeta.
Sí, però el llibre és...
La ciència de la llarga vida,
exacte. Doncs...
Ja ho recordo. Abans també m'has agafat, quan m'has dit el Vice Cornaro, recordo que aquest capítol el vaig escriure el mes d'abril. perquè recordo...
I has hagut de fer aquí un...
I no recordava...
Home, és molt interessant aquesta història del Luigi Cornaro, perquè l'hem de situar al segle XVI.
Aquest home va viure molts anys.
Que aquest home prengués la decisió de frenar i tirar enrere i de fer un... doncs, de canviar la seva filosofia pel que fa a l'alimentació, doncs, home, no deixa de ser...
Te l'havies de tornar a llegir, que hi has vist, que dius que has de llegir més, eh?
Sí, exacte. Has de llegir cada dia.
No tens memòria. No tens memòria.
Bé, anem a veure, anem per parts. El tema del tarot, sí, el que volíem dir és que ja han començat a sorgir empreses que et fan unes anàlisis genòmiques, et diuen, jo li analitzo el genoma i li dic què li passarà, què li passarà en el futur, com si et llancessin les cartes del tarot i et diuen què et passarà en el futur. I això, en el moment en què està actualment el coneixement de la biomedicina, no es pot fer, perquè no sabem prou com funciona el genoma per poder predir el futur només a partir d'una anàlisi genòmica. I a més, el que passa és que el teu genoma no et diu el que et passarà. Et diu la teva seqüència d'ADN que has heredat del teu pare i de la teva mare. Però com que la pots modular amb el teu comportament, com que la pots modular amb la teva activitat física, intel·lectual, l'activitat social que deia el doctor Fuster de la zona, com de les zones, aquestes zones viu tant, com que el pots modular, el que et digui aquesta anàlisi genòmica no et diu el que et passarà.
Jo puc heretar hipertensió, però si em cuido, menjo sense sal i faig esport, a la millor aniré més bé, malgrat ho tingui per herència genètica, que no si em porto malament, doncs.
Efectivament, efectivament. Ho hem volgut fer al llibre que fos molt útil, per això, per exemple, hi ha exemples de casos reals com el Luigi Cornaro, o no sé si recordeu la Jeanne Calment, aquesta dona extraordinària que va viure 122 anys, que és la que més, bueno, és una dona extraordinària.
Un moment, 122 anys, i explica el que va fumar aquesta dona, perquè també jo quan ho vaig llegir...
Que aquí és on et diu que el que deia el doctor Fuster, que el 50% dels que fumen faran un infart, però l'altre 50% no ho farà, doncs aquesta dona va fumar tota la vida i no li va passar res.
Des dels 21 fins als 117 anys, fumant.
Tenia sort, no? Llavors,
sí, és com s'ha posat el doctor quan li tret el tabac, una mica més i me la paga la mà.
Doncs... Bé, el que us deia, com que l'hem volgut fer útil, que fos també agradable de llegir, doncs hem posat exemples de persones. Sí, sí, al final hem posat un seguit de consells, que és una mica com el resum del llibre, com que no n'hi ha un únic, n'hi ha 20.
No, ja ho he dit, el doctor, que és un global.
Sí, hem posat uns gràfics, i després una cosa que hem descobert, a mesura que fèiem el llibre, és que hi ha molts prejudicis entorn de l'envelliment i de fer-se gran i de fer anys, que quan et mires les dades sense prejudicis, són falsos. No tenen base. Per exemple, i ara em direu... Per exemple, la idea que associa envelliment a declivi. Tothom la té molt assumida, ens fem grans, anem a pitjor.
Hombre, ja t'ho diré jo.
Bé, doncs, en realitat, l'envelliment és un procés de canvi al qual ens anem adaptant. I, per exemple, dos exemples només. El cervell, tendim a pensar, bé, si hi ha un declivi, el cervell cada cop anirà pitjor. Doncs bé, quan mires què passa al cervell, hi ha coses que van pitjor i altres que van millor. Per exemple, si voleu demanar consell a algú perquè teniu un problema, a qui aneu a demanar-ho? A una persona, posem, que tingui 20 anys i poca experiència sobre aquest problema, o una persona que ja tingui més experiència? Doncs ho demaneu a la persona que en sap més. I per què? Perquè a mesura que et fas gran, adquireixes una visió del món que és més rica, que és més complexa, que és d'alguna manera més intel·ligent. O bé, per exemple, un altre exemple que donem al llibre, no? La capacitat de veure, de reconèixer emocions a la cara dels altres. Que aquesta és una capacitat essencial per viure en societat, per treballar aquí, per entendre't amb la teva família, amb els teus fills, amb la teva parella, i de vegades és subtil, no saps si una persona t'està expressant dubte, desconcert, suspicàcia, si s'ha enfadat o no s'ha enfadat. Doncs aquesta habilitat augmenta amb l'edat. Això ho fa molt millor una persona de 60 que una de 30. Per tant, el cervell declina amb l'edat. Home, hi ha aspectes del cervell que van pitjor, però n'hi ha d'altres que van millor.
Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, col·laborador del Versió RAC1, juntament amb el doctor Valentí Fuster, que ens ha hagut de deixar perquè se li girava molta feina al centre que dirigeix. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos els dos.
Gràcies a vosaltres.
I avui us hem presentat aquest llibre, La ciència de la llarga vida. Un llibre molt interessant per tenir clar les claus per tenir un bon envelliment, com el té vostè, senyor Marcelí.
Ja només et dic una cosa.
Vinga.
De vells ningú no en vol sofrir, però tothom vol envellir.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.